Cugat Fons, amb Carme Reverte.
Arribem al tram final del Sant Cugat a Fons amb pinzellades culturals i amb l'Helena Minuesa. Helena, benvinguda, bon dia.
Molt bon dia, com sempre, Carme.
I avui volem aprofitar que tenim una exposició que li queden poquíssims dies, però que ens agradaria que la gent que tingui interès i que vulgui descobrir aquesta exposició que es fa al claustre del monestir, doncs que aprofiti precisament aquests últims dies.
Cinc dies en concret.
Avui descobrirem de què va aquesta exposició, no?
Sí, efectivament, Carme. De fet, parlem de l'exposició Sensualitat i Lírica, ceràmica contemporània al claustre del monestir. Per posar en antecedent una miqueta aquells que ens estiguin escoltant, recordem que el passat mes de setembre, en concret el 14 de setembre, l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica i l'Associació de Ceramistes de Catalunya van atorgar a l'Ajuntament de Sant Cugat un reconeixement per la col·laboració i suport al 47è Congrés de l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica. No sé si us en recordeu que vam fer tot aquell projecte de Patrimoni Viu 2016 dedicat a ceràmica, art i vida, i en aquest context de posar en valor l'art de la ceràmica va néixer aquesta mostra, aquesta exposició comissariada per Laura Gené i Roberta Ferreira de Terra, amb un potencial enorme en quant a artistes, ara ho desenvoluparem millor, i vinculada també a una altra exposició que es diu Fang i Foc per viure, la ceràmica utilitària, que està també al claustre però a la sala capitular, no? Tot aquest patrimoni que hem desplegat, que la ciutat de Sant Cugat doncs, va desplegar per posar en coneixement de la ciutadania, arriba als seus últims dies. Estem acabant doncs, l'exposició, en concret el dia 20 de novembre es clausuren aquestes exposicions.
Diumenge.
Avui, amb aquest, per aquest motiu, doncs, ens acompanya la Lola Gratacós. Lola, bon dia.
Bon dia.
La Lola, que és ceramista, és mestra del taller Triangle i professora de ceràmica d'adults a Sant Cugat durant ja molts anys, i és també artista participant del conjunt d'artistes d'aquesta exposició. En concret, Lola, quants artistes hi han participat en aquesta mostra?
Mira, en aquesta mostra hi ha un total de 16 artistes. D'aquests 16 artistes, 8 són residents de Sant Cugat. És a dir que...
La meitat, diguéssim.
La meitat. Tenim una bona cantera de ceramistes aquí. Després, la resta són ceramistes reconeguts internacionalment. Tenim l'Enric Mestre, el Jordi Marcet, la Madola o la Rafaela Pareja, que són ceramistes, són membres de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica i han cedit obra seva per exposar-la aquí en el claustre del monestir.
I pels oients, no? una miqueta, ens queden 5 dies per acabar aquesta exposició. Què és el que posaries tu en valor perquè la gent s'hi acosti, perquè no deixin perdre aquesta oportunitat única de veure l'exposició?
Jo crec que és el que dius tu, és una oportunitat única de veure com la ceràmica s'ha traslladat de l'espai domèstic a l'espai artístic. Com a material, sempre ha sigut un material molt vinculat a la vida domèstica, que servia com a contenidor, com a plats, olles, és més, qualsevol cata arqueològica que es faci, el primer que es troben són restes de ceràmica en què ens expliquen com vivia aquella gent, no?
Sí, sí.
Doncs això... Avui en dia, com a material, ha sigut substituït per altres materials més resistents, més adients, més no sé què, però el fang, la ceràmica, no es rendeix. Ha passat d'aquest àmbit domèstic a l'àmbit artístic. És un material que serveix com a mitjà d'expressió artística per una sèrie de gent que l'utilitza d'una manera molt diversa, que és el que podem veure aquí, les possibilitats que té el fang per, que dona a cada un la ales a la seva creativitat i diferents resultats partint d'un mateix material. Molt diversos, molt estimulants, molt interessants, crec jo, des del punt de vista artístic. I després, a part d'això, l'entorn, el claustre del monestir és un entorn molt maco, no? Molt antic, molt...
escaient, no? Molt escaient. Pel tipus d'exposició.
Sí, sí, que podria semblar al contrari, no? Perquè crea una paradoxa entre el romànic del claustre i la contemporaneïtat de les peces. És a dir, podria semblar en aparença que no casarien les dues coses i al contrari, sembla que realment estigui molt ben integrat en el discurs expositiu i bé, la gent que vagi a veure ho podrà comprovar, que no interfereix en res, és a dir, és molt respectuós amb l'espai. Sí. I una cosa que has dit que crec que val la pena, no?, de remarcar, Lola, que és aquesta reinvenció de la ceràmica. Estem parlant contínuament de que ens hem de reinventar, la societat s'ha de reinventar. Sí. La ceràmica s'ha reinventat, tu creus, des del punt de vista artístic?
Sí, jo crec que sí, que s'ha reinventat. La ceràmica és un ofici, bàsicament és un ofici, i és la gent... fins ara, doncs, això s'utilitzava per fer estris que la gent necessitava. Ara, al passar a l'àmbit artístic, aquest ofici, necessites aquest ofici per poder seguir creant, no reproduint les mateixes peces ancestrals de sempre, les necessàries, però necessites una mica d'ofici i de tècnica per poder aconseguir tot el resultat que tu vols.
O sigui que han de fer els dos papers els artistes ara, no?
Exacte, has de fer el paper d'artista i després el tècnic, has de fer un aprenentatge tècnic important, que això a vegades costa d'entendre, de dir, bueno, però si només és fang, si el tens aquí, però darrere d'aquesta peça hi ha unes hores d'aprenentatge, de prova-error, de tornar a provar, de que m'ha sortit malament, vinga, tornem i aviam... Una sèrie de coneixements tècnics que amb altres tècniques també les necessites, però amb ceràmica són molt importants.
I parlaves ara de l'ús del contenidor, de l'ús tradicional més de la ceràmica, no? Que són els continguts dels quals ens parlaria més aquesta exposició paral·lela, que és la de Fang i Foc per Viure, a la sala capitular. Però vinculat amb aquesta tradició, Lola, ens queda alguna reminiscència de l'ús del contenidor dins de la pròpia exposició? O sigui, sí. Apareix aquesta vessant més ancestral de la ceràmica? O...
Sí, precisament hi ha les peces de la Marta Casas i la Penélope Vallejo, que són contenidors, i les de l'Ariana Russo també, són contenidors que no serveixen per res, o sigui, no tenen utilitat pràctica, però sí que tenen una utilitat com molt més espiritual, no? Són contenidors on tu hi pots posar el que vulguis, no? L'Ariana diu que són com núvols per afegir les coses que vulguis. La Marta Casas diu que són nius. Un niu és un contenidor d'una vida que pot ser qualsevol cosa. La Penélope també...
Parla de la pell,
sí,
no?
Sí, de uns contenidors de porcelana, i aleshores li posa una pell a sobre que li dona una textura molt interessant... Bueno, podríem parlar de totes les peces, perquè ja et dic, cada tècnica és diferent.
Jo I sé. Realment són molt diferents entre
molt
elles,
diferents.
Que això també ens crida l'atenció, perquè no és que diguis, val, totes utilitzen com a element comú o com a eix vertebrador de l'exposició al fang, però és que realment, Carme, són totes un món, o sigui, les potencialitats de les quals parlaves, de les tècniques, canvien molt. Clar. També, no? I així ho demostren.
Sí,
les peces.
Tot, inclús la Roberta, que utilitza els plats, que és un element tan bàsic la d'això, però els utilitza de manera que són petits ens que es van connectant uns amb els altres, no? Una xarxa. La Susana Requena, que utilitza una tècnica tradicional dels pescadors japonesos, que quan tornaven de pescar entintaven els peixos, els imprimien i era... El que ensenyaven...
És aquella mena de mosaic que hi ha de diferents colors.
Sí, no, és aquest que hi ha els peixos, la pell dels peixos.
Ah, sí, sí, és aquesta una altra,
paret,
sí.
No? Mm. Aquestes són més conceptuals, o després n'hi ha altres de realistes, com les de l'Anna Rosenzweig, aquestes que són unes cares, uns personatges molt... no sé, que t'emocionen, no?, de veure les cares, o inclús les de la Teresa Lejarreta, que la Teresa és una persona, és invident, però utilitza el fang com a mitjà d'expressió d'una manera molt interessant. Després també, una cosa que crec que és important és que en qualsevol disciplina artística sempre hi ha una eina pel mig. La pintura hi ha el pinzell, l'escultura hi ha el martell, el cinzell. Amb ceràmica tu toques el fang directament amb la mà. Això, el contacte amb el material et connecta molt amb la terra, per dir-ho d'una manera. I precisament la Teresa, això és el que utilitza, no? Ella no veu, però ella sent. I és capaç de fer unes peces fantàstiques, que tu veus les peces i, sense saber que ella és invident, el primer que et venen ganes és de tocar-ho, no? De tocar, d'acariciar aquesta peça, no sé, sap transmetre una sensualitat, una atracció física que trobo molt interessant.
Hi ha la part més potser d'abstracció, no? De peces molt més abstractes, conceptuals, fins a aquelles més figuratives, com en el cas de la Teresa, el que ens acabes de comentar, que és ja la figura d'una dona estilitzada i que, com diu la Lola, et venen moltes ganes de tocar-la, de sentir-la, i parlem també d'aquest tracte més... d'aquest treball més sensorial, no?, de les peces, perquè no, en definitiva no deixa de ser quelcom matèric que toques directament, no? El que acabes de comentar, el treball amb les mans, el tornar a la naturalesa, el tornar als orígens d'alguna manera, i que no hi hagi cap intermediari entre nosaltres, sinó que sigui la naturalesa i nosaltres, simplement, no?
Uh-huh. I el fang és un material molt dúctil, s'ho deixa fer tot, eh? O sigui, des de peces de l'Enric Mestre, que semblen petites d'arquitectura, o les peces més sensorials de la Rafaela Pareja, que fa unes formes escultòriques molt...
Com ergonòmiques.
Molt ergonòmiques, sí. No? Sí, molt, molt diferenciades de les de l'Enric. Però totes són molt vàlides i molt interessants.
Però per tant, perdona, Lola, en aquesta exposició, diguéssim, no hi ha, o aparentment, un no pot percebre un fil conductor únic que enllaci totes les obres, és així?
Sí, no era la intenció fer un fil conductor, la intenció era ensenyar les diverses possibilitats que té el fang i com artistes l'utilitzen per expressar, per dir el que necessiten dir, no? I el fang els hi serveix per utilitzar un llenguatge que divers en qualsevol dels casos, però tot amb un bon resultat, que és el que el fang els hi fa, no sé, és el material que més els hi va bé, no sé, és el...
En definitiva, sí. Quina repercussió, Lola, quina repercussió creieu a nivell ja més intern, no?, de les persones que heu participat en aquesta mostra, a nivell potser nacional o internacional, hi ha hagut algun tipus de comentaris? Perquè ja que Sant Cugat estava dins d'aquest circuit, no?, de ciutat promotora de la ceràmica dins del Congrés Internacional... Sí. Ha passat alguna cosa aquí,
sí,
en aquest sentit?
En aquest congrés, tots els congressistes van estar allà debatint i fent les seves ponències, però després Barcelona va aprofitar per fer tota una sèrie d'exposicions, moltes galeries es van apuntar a fer exposicions de ceràmica, i aquests congressistes anaven fent el tour per tot arreu. A l'arribar aquí a Sant Cugat, primer van quedar bastant bocabadats de l'entorn del monestir, els hi va encantar. Les peces posades aquí també el resultat va ser molt positiu per ells. Van trobar que era una exposició molt ben arreglada, molt ben col·locada, perquè estaven acostumats a anar a sales neutres on l'important era la peça, i aquí es van trobar que la peça dialogava amb l'entorn i quedava...
És el que comentàvem abans, no? Aquest escenari escaient, amb aquestes obres que hi ha I és veritat que és molt diferent d'anar en una sala neutra, moderna, podríem qualificar, no?, on et trobes les parets
més
i les obres. Sí,
més fredor en aquest sentit.
Exacte.
I, sí, a mi també m'agradaria preguntar-li a la Lola, així com a ja cosa més subjectiva, personal, com a artista, no?, ceramista, per què creus que una ciutat com Sant Cugat doncs, ha d'apostar o ha apostat en aquest cas per fer una exposició d'aquestes dimensions? Per què creus que és important quelcom com això? Des del punt de vista més professional teu, no?, potser?
Jo crec que la ceràmica té molt potencial i és, fa poc d'això que he dit abans, que ha sortit de l'àmbit domèstic i ha passat a l'àmbit artístic. Però la ceràmica té un potencial gran perquè ofereix moltes possibilitats. Si tu treballes pedra, la pedra, el material se't menja, et fa dir el que vol dir la pedra. Si tu treballes fang, com que s'ho deixa fer tot, tens moltes possibilitats. I penso que hi ha molta gent que ara ha descobert aquest material i que s'hi dedica. I que com a material no està ben considerat. I aleshores la gent té com
una mica
de recança, no?, de dir, ostres, només és fang. No,
no té prestigi.
No, exacte, no té prestigi com a material. Potser no està valorat en aquest sentit.
Clar, però penso que precisament el que fa és que posa molt més en valor la intenció de l'artista, l'obra, el que vol dir l'artista. Perquè la pedra ja dirà moltes coses, el fang, si l'artista no li diu el que vol que digui, no dirà res. I després també penso que des del punt de les galeries o les institucions o així, que haurien de, com d'apostar una mica per la ceràmica, perquè la ceràmica té futur. És una disciplina que ha sigut, és i té moltes possibilitats de ser utilitzar aquest material per poder expressar-se. Penso que la gent ho hauria de provar.
I també en l'era, suposo, de la tecnologia, no?, que estem perdent tant aquesta, el que dèiem abans, el contacte amb l'essència, amb la naturalesa. Parlo sobretot dels nanos, de les escoles. La Lola treballa al taller Triangle amb els nens, els ensenya doncs, l'art del fang, no?, d'aquesta expressió també amb allò més matèric, no?, tocar el fang, embrutar-se les mans, que avui en dia tot el dia amb el mòbil, tot el dia amb els videojocs, tornar a l'essència del joc i d'embrutar-se i d'atacar-se les mans.
Això es continua fent a les escoles, Lola?
Algunes sí, algunes no. A Triangle procurem que els nens s'embrutin molt. Procurem que toquin molt i que el material els serveixi per això, per explicar-se aquelles coses que a vegades no poden dir en paraules, no? I el fang, bueno, a part del fang, també es fan altres, utilitzen pintura, utilitzen qualsevol material perquè el nen pugui dir el que vol dir.
I parlant de paraules, Carme, m'agradaria, aprofitant la benentesa i tot el que hem estat explicant aquí una miqueta, doncs, abans la Lola ens parlava de la Teresa Lagarreta, que és aquesta artista, aquesta persona invident que ha participat en la mostra, ceramista santcugatenca, que ens va fer arribar una poesia que havia escrit ella, parlant de la potencialitat i del... Bé, ara ho veureu amb la poesia, però una mica la lectura de què ens pot oferir el fang, no?, que no ens ofereixen altres coses. Si em permeteu, la llegiré. Diu així: un raig de pluja queia del meu terrat, llàgrimes d'alegria plenes de felicitat. Tu vares crear l'home d'un tros de fang i a mi m'has donat la gràcia de poder-lo modelar. Tros de natura pura d'infinites possibilitats. Ets el descans del meu esperit i l'alegria de les meves mans. Dictador implacable de les teves pròpies lleis, has estat sincer des del primer instant. Deixa que m'endinsi en els teus encants.
Silenci absolut. precisament amb aquests versos, avui tancarem l'espai, Helena, Pinzellades Culturals, que tornarà d'aquí 15 dies. I també aprofitem per acomiadar els Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts. Demà dimecres, a les 9 en punt, tornem. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies, Lola.
A vosaltres.
Gràcies, Helena.
Gràcies, Carme. A
tu. I gràcies, oients. Bon dia.
Sant Cugat a fons.